Ràdio Estel.
Peregrinació a Astúries i els pics d'Europa amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a descobrir Tudela, Aguilar de Campo, el Santuari de Covadonga, Cangas de Onís, Oviedo i molt més. Del 7 al 11 de maig, Astúries i els pics d'Europa amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Estimat oient, fa temps que et volia dir una cosa. Més aviat, moltes coses. A l'Obre Cartes t'esperem els diumenges a les 9 del vespre a Ràdio Estel. Coneixerem plegats les cartes més rellevants de personatges destacats i anònims, d'idees i de pensaments, de confessions i de temors. Recorda-ho, quedem els diumenges a les 9 del vespre a l'Obre Cartes. Signat Ràdio Estel.
Vols que els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez responguin als teus dubtes de salut i medicina natural? És la mar de fàcil. Truca al contestador de Ràdio Estel, 93 409 27 77, deixa'ns el teu nom, telèfon i el teu dubte i nosaltres et trucarem durant el directe del programa. Recorda-ho, nom, telèfon i la teva pregunta al 93 409 27 77. La consulta. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atenen les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 27 77.
Espai patrocinat per Laboratoris Maen. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran les teves preguntes a Salut Natural per Tothom, un espai patrocinat per Laboratoris Maen. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. Del preromànic fundacional fins al modernisme de Gaudí, mirant el gòtic lluminós o el barroc escenogràfic. El patrimoni cultural de l'Església, cada dilluns a 8:15 del vespre a Ràdio Estel. Una mirada atenta i diversa al nostre patrimoni cultural. Agenda cultural, visites virtuals a les esglésies, patrimoni immaterial. Cada dilluns a 8:15 del vespre, Catalònia Sacra, a Ràdio Estel.
RadioEstel.cat, el teu portal, la teva actualitat, a la xarxa.
Ràdio Estel.
Bona nit i benvinguts una setmana més a Modus Vivendi. Tenim interès, com sempre, en poder profunditzar una mica en allò que sentim, allò que vivim, allò que enfoquem a la nostra vida. A vegades ens marquem objectius i ens costa arribar a aquell objectiu perquè pel camí se'ns han creuat altres moltes coses. I la vida avui està tan plena, oi? Però potser quan ens marquem un objectiu ens hauríem de plantejar si nosaltres som capaços de ser líders de nosaltres mateixos. I avui ens preguntem, què és ser un líder? Com es fabrica un líder d'un mateix o del que sigui? És un camí una mica llarg a vegades, però a vegades diuen també que quan es té fusta surt naturalment aquest lideratge. Volem investigar-ho una mica. El control tècnic, el company Àlex Alsina, us parla en nom de tot l'equip de realització i de producció del programa de Modus Vivendi, Cristina Ordoña. Avui especialment tenim la companyia del pare Felipe García Prieto, germà. M'agrada més. Que germà de la Salle,
sí,
precisament.
Sí.
I no és habitual que tinguem una companyia d'aquest estil, però jo crec que ell, com que s'ha enfrontat a, o s'ha dedicat a fabricar líders, no?
Uh-huh.
O a crear l'espurna d'aquest lideratge en les persones, en un entorn realment diferent de nosaltres, però jo crec que essencialment totes les persones som iguals, no?
Sí. Sí. Jo penso que a vegades és donar l'oportunitat per posar-se en situació, o que la vida, el món o la circumstància et posi en una situació que t'obliga a fer unes coses o unes altres. Jo penso que, almenys en el meu cas, ha estat això molt. La vida m'ha posat, m'ha donat
una empenta,
sí, per fer coses.
Molt bé. Doncs anem a investigar-ho. Per obrir el programa d'avui, hem buscat una cançó molt antiga de l'Adriano Celentano. Ho notareu per l'estil, però crec que estarà interessant començar amb ella.
Es por tu manía de ir a vivir a una ciudad y dejándonos estar a la dos la metrópoli como tú y yo con tal salud no hay aquí les oí decir esos dos de ahí vienen del pueblo se dieron
Aquesta peça de l'Adriano Celentano és una cançó molt antiga. És un àrbol de 30 pisos, en la seva època va ser molt coneguda, i parla de la història de dues persones que canvien el seu àmbit, no? La seva circumstància. Se'n van d'un entorn rural, d'un entorn petit, entre cometes, a un entorn molt ampli. Per què introduir-nos en aquesta cançó? Perquè és més fàcil ser líder d'un mateix quan hi ha pocs inputs. És a dir, quan un entra en un espai en el que, bueno, sóc jo i les 5 o 6 peces que es mouen al meu entorn, potser és més fàcil, no?, que en una ciutat, o no? O és a l'inrevés?
Jo penso que és a l'inrevés, perquè, almenys, per la meva experiència, o la meva manera de ser, és que si jo em trobo en una cosa que no em presenta cap desafiament o cap cosa que em faci moure una mica, no faig res. Però quan estic en un ambient difícil, que jo he de fer alguna cosa, llavors sí, jo penso que surto al millor de mi mateix per fer això. I trobo a vegades coses que jo mateix no sabia que tenia dins i que em surten quan estic enfocat a una situació realment difícil.
Explicarem una mica la història del germà Felipe, i crec que està molt bé que sapiguem que vostè ha estat 28 anys,
sí,
no?
Així.
A l'Àfrica. Ha estat a Burkina Faso, a Costa de Marfil, a Costa d'Ivori, no? I també a Togo.
Sí, sobretot al Togo. Al nord del Togo, que és la part més pobra del país, a 700 quilòmetres de la capital, de la costa, a plena sabana africana, molt àrida. La vida és molt difícil allà.
I a Togo què va aprendre?
Moltes coses, moltes, moltes. Perquè jo me'n vaig anar amb 28 anys, també. Jo tenia 28 anys quan vaig anar i vaig ser-hi 28 anys. I jo no m'esperava ser-hi 28 anys al Togo. Jo pensava una mica 15, 20 anys, tornar aquí a Catalunya, a Espanya i tot, i continuar la meva vida de mestre, de professor, tranquil·lament, ja una mica pensant a ser vell i retirar-me una mica així. I quan vaig arribar a l'Àfrica, el que vaig veure, el que vaig fer, el que em van proposar, tot això em va atrapar, i és l'Àfrica que m'ha atrapat i vaig continuar fins que no podia continuar més perquè la salut i altres circumstàncies familiars no em deixaven continuar. Però va ser una experiència que jo penso que si avui hauria de repetir aquesta experiència, la faria una altra vegada, perquè han estat els anys més feliços de la meva vida. No els més fàcils, però sí els més feliços.
Clar, ara vostè ens presenta un binomi curiós. No el més fàcil, però el més feliç, sí. Molt sovint nosaltres identifiquem la felicitat amb la facilitat, no?
Sí, sí.
Per què el més difícil és el més feliç?
Perquè jo he constatat també que cada vegada que jo m'he donat als altres, sense mesurar-me, i donar, en veient unes necessitats, fent coses per als altres, això em reportava molt, 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 molt plaer en el sentit de benestar interior. I a vegades hi havia coses que jo no comprenia massa o que eren difícils, i això feia que continués i continués malgrat les dificultats. I després, sobretot, quan veia resultats, també, perquè a vegades fem coses i no veiem resultats. I aquesta vegada jo veia resultats, veia com la gent, i sobretot resultats a vegades molt tangibles que es podien tocar. Per exemple, el cas d'un infant, d'una dona, en situacions molt difícils, i quan t'acostaves, quan ajudaves, no sols, sabent jo, però amb el recolzament de tota la gent que et tenia darrere, aquesta dona, aquest nano, continuava a viure físicament, inclús, que es moria, si no havia aquesta ajuda. I això, salvar una vida concretament d'una persona amb un nom, un currículum concret, això et dona una sensació que tu dius, la meva vida val la pena perquè una altra persona ha viscut també.
Vostè és mestre, no?
Sí.
De professió és mestre. Es va llicenciar a Barcelona, precisament,
sí.
No? Filologia i... quan un és mestre sempre. Vull dir que ajuda els altres com amb un sentit pedagògic que difícilment poden tenir d'altres persones. És un camí cap a aquest lideratge.
Sí, i quan ser mestre és una vocació que ve del fons de la persona, que no és mestre per guanyar diners ni per altres coses, sí. Perquè, no ho sé, és una cosa que surt i que et trobes bé amb la gent, acompanyant la gent, i sobretot quan veus que la gent gran, es fan grans, es fan adultes, i això és el que causa una satisfacció. I el mestre veu, però moltes vegades no veu. I la gran frustració de la meva vida, la gran, gran, gran frustració ha estat que quan vaig tornar de l'Àfrica, l'any 12, després d'un any d'una mica reciclatge, vaig voler tornar a l'ensenyament, a ser mestre una altra vegada, i 30 anys fora del circuit de l'educació en aquest país, va ser impossible.
Per què és impossible?
Perquè...
Què és el que notava que patinava?
Perquè no arribava a connectar amb els nanos. Els interessos dels nanos, els interessos i la vida, la manera de viure, com vivia jo, com vivien ells, els interessos. Jo havia viscut una altra realitat completament allunyada d'aquesta i no podia, no arribava a contactar. Els que deia als nanos, aparentment, no els interessava gens ni gaire. I jo ensenyava anglès, religió i... ni l'anglès ni la religió. Una nena de primer d'ESO em va dir jo sóc atea i Déu no m'interessa ni res. I venint d'Àfrica, que Déu persones planteja Déu, perquè Déu és i Déu està present tota la vida, això i altres coses em van deixar desarmat. Jo renuncio a continuar a ser ensenyant professional a l'escola. I com no em queda massa per la jubilació, doncs vaig decidir trobar una altra cosa en la qual jo em trobés bé i pogués fer bé als altres, perquè jo veia que ara, al tornar, no podia fer això. I ha estat la gran frustració de la meva vida que he rebut al tornar de l'Àfrica.
Jo li vaig a fer una proposta.
Molt bé.
Perquè vostè ara anava a parlar d'una altra qüestió, eh? Però vostè ha posat sobre la taula un tema molt interessant, i és el canvi que s'està produint a la societat en la que vivim, no? Un canvi molt profund, un canvi de paradigma accelerat, activat i accelerat per les noves tecnologies i per la telefonia, per aquestes noves fórmules de comunicació virals, globals, tan transversals, no? Que ens donen molt de poder. Diu un filòsof i historiador israelià que es diu Harari que hem canviat el sentit pel poder. Amb la introducció en els últims cinc segles de l'humanisme, dels conceptes humanistes, no? Estem introduint unes peces de canvi en la nostra manera d'enfocar la vida. No és Déu qui ens dona sentit, sinó que el que dona sentit són les nostres emocions, els nostres sentiments, i nosaltres som el centre de tot. I, per tant, s'està desenfocant, no?, aquest sentit per enfocar plenament el poder. Però, clar, aquí hi ha un problema. Quan un gaudeix del poder, perd el sentit. Vostè creu de debò que no pot ajudar a trobar sentit a una nena de primer d'ESO que li diu, jo no crec en Déu, sóc atea? Una nena de primer d'ESO té 14 anys.
Menys 15, 11, 12.
Com pot saber-ho? Què se li... És a dir, ja sé que li plantejo una qüestió, és un repte, eh?
Sí.
Però filem una mica prim.
Sí. Jo penso que això és fruit de l'ambient, de la societat, de la família. I això és una manera de defensar-se, també. De no buscar més, de contentar-se amb poc de cosa. Però una nena de 11 anys, 12 anys, és una nena. És un infant, encara. No, però el que sap greu a mi és que no ha tingut l'oportunitat de viure una experiència, per exemple, com la viuen molta gent, molts infants a l'Àfrica, que per anar a l'escola han de caminar 2 hores, que mengen una vegada al dia, que estan en una situació. I aquesta situació els obre a moltes realitats. I aquí, a la nostra societat, tot és fàcil. Tot està a l'abast de la mà. Tot. Tu pons, la societat diu que tu pots tenir tot. I per què, i a més, per què necessites Déu? Per què necessites altres realitats que no veus? Si no ho veus, no existeix. I llavors, és això. Jo penso que no és la culpa de la nena, és la culpa de la societat.
Bé, però com podem ajudar aquest infant? Perquè ha perdut sentit. La seva vida no té sentit, no?
Sí.
Ha perdut gran part del sentit, i quan tingui un problema important, ni l'iPad, ni l'iPod, ni l'iPhone, per dir alguna cosa, ni les sabates de marca que s'ha comprat, ni... Això no li arreglaran el problema conjuntural intern que li pugui sorgir en un moment determinat quan no pugui aconseguir el que ella vol.
Sí.
Llavors, vostè creu de debò que no té eines?
Jo, quan vaig tornar de l'Àfrica, no tenia eines per a aquesta societat.
I avui?
Avui tinc algunes més. Avui potser jo seria més capaç de fer alguna cosa amb aquests nanos d'aquest col·legi de Barcelona. Però fa 5 anys no tenia eines, perquè em vaig trobar desarmat totalment per aquesta societat.
Xocat, no? Potser.
No, i desarmat també. Perquè mateix a Barcelona jo anava al metro, anava i em sentia un estrany. Un estrany a tot. Tot era estrany a tot. Jo he tingut necessitat de 6 anys... per recomençar a refer la meva vida aquí.
Això exigeix lideratge, no?
sí, potser, és que ell deia abans, una situació difícil, jo hauria pogut caure en una depressió, en una cosa d'aquestes, d'abandonar i de refugiar-me, no sé per què, no sé, alguna cosa, però jo vaig dir, no, jo puc, jo tinc capacitat, però necessito trobar un ambient favorable per fer això. I llavors, bé, ahí estem, ara... estic fent un altre treball molt diferent, però que em relaciona molt amb la gent, i he tingut una experiència ahir mateix, vaig tenir una experiència amb nanos a Barcelona també, un altre col·legi, nanos de segon batxillerat, i els vaig parlar de la meva experiència de l'Àfrica, i els va interessar. I els va interessar molt, i després alguna nena, algun nano ha vingut a dir-me, i és que això jo el puc fer també, és que jo puc, sent jove, a fer alguna cosa, fer una experiència a l'Àfrica, és que jo puc fer-ho. Llavors, jo he vist que potser aquesta vegada sí que ha arribat una mica. I si jo hagués tingut aquesta oportunitat, també, potser, però fa 6 anys jo el veia molt difícil.
Fabricar-se a un mateix exigeix ser franc i honest. Com diu el Francesc Torralba en la seva ponència sobre lideratge que vam poder escoltar ara fa un parell d'anys a la Càtedra de Pensament Cristià, la consciència ens aboca a fabricar un líder quan tenim sentit dels límits i podem ser humils, quan prenem consciència del que és essencial i prenem discerniment, quan prenem consciència de la interacció que podem fer amb els altres i som capaços de mirar els ulls als altres, no? Uh-huh. Obrir-nos, el que ens deia, no, germà Felipe, obrir-nos, buidar-nos de nosaltres mateixos per deixar que l'altre penetri dintre de nosaltres. També prendre consciència del que és nou, obrir-nos, no? Aquest concepte nou que a vegades ens sembla tan aliè a nosaltres que és impossible, no? Però que una vegada entrat comença a fer camí a dintre de nosaltres, no? També segurament la consciència del tot, i vull dir amb això la comunió amb l'indret, les persones, l'aire, les flors, tot, no? I, sens dubte, com ens deia vostè ara, un bon líder no perd mai de vista la visió, la motivació essencial de la seva missió, no? Quan un viu un moment de trencament important, un canvi de paradigma interior i exterior, probablement el que és important és observar què és el que ens mou i el que ens commou profundament per seguir endavant. És així?
Sí, sí. A mi m'ha ajudat molt, en tot aquest procés, descobrir l'Evangeli, la figura de Jesús de Nazaret, a l'Àfrica, en el context africà. El perdonar, el acceptar la realitat, el fer per als altres, viure per als altres, com va fer Jesús, això va ser inspirador. I quan he tornat aquí, he continuat amb aquesta idea també, però en un altre context en el qual aquí n'hi ha menys necessitats. Però està aquesta cosa interior que em mou i continuo, i ara el faig d'una altra manera, amb petites coses, amb petits servicis, amb petites coses, amb els altres, coses que potser no tinc cap obligació de fer-les i que potser els altres tampoc, però que l'aprecien o no l'aprecien, a vegades depèn, però que a mi m'agrada de fer-ho, fins i tot que no tingui obligació de fer-ho, no? Perquè jo sé que jo estic acomplint una funció, una missió, és el que Jesús em demana avui en aquesta societat, i això és molt important per mi també.
El que li demana avui és ser testimoni d'aquestes realitats que són tan intenses, tan plenes de sentit, per ajudar-nos a recuperar una mica aquest equilibri entre la pèrdua de sentit i l'adquisició de poder? Podria ser això?
Sí, jo penso que sí. Però a vegades no és fàcil, perquè n'hi ha molt de bruit, molt soroll, uh-huh. Hi ha moltes coses que ens distreuen i ens fan perdre de vista la realitat. I després el gran poder és la lluita per al poder. Un dia, a Madrid, al metro, vaig escoltar dos joves, molt joves, potser 20 anys, que el noi deia a la noia: escolta, a mi m'interessen aquesta vida dues coses, els poders i els diners. Si jo no tinc cap de les coses, la vida no té cap sentit. I la nena se l'escoltava molt atentament. Diu: oi, és veritat, això, eh? això val la pena. I això és el que passa al nostre món. I una persona que no es situa en aquesta línia, ni en la línia del poder, ni en la línia dels diners, la gent, en un principi, el veuen com un bitxo raro. Una cosa... Diu: però aquest és un extraterrestre, o què? I els xoca una mica. I després, quan vius amb la gent, et relaciones en el dia a dia, et coneixen en el dia a dia, diu: ah, això està bé. I moltes vegades intueixen una mica la motivació que tu pots tenir, perquè a vegades no te la demanen tampoc. Però és aquesta motivació que els frapa una mica, que els interessa. I jo penso que, en veient aquesta reacció, a mi m'anima a continuar aquesta manera de comportar-me. I jo sé que no és ni per tenir poder ni per tenir res, però és una cosa gratuïta. Uh-huh. I això, la gratuïtat, és molt important també en les relacions que fem uns amb els altres, perquè la gent espera una cosa: jo et faig un favor i espero un retorn d'aquest favor, no? I quan no esperes res, el fas simplement i ja està, i l'has fet, uh-huh. Gratuït. I la gratuïtat per mi és molt, molt important en la vida.
Potser la gratuïtat forma part d'aquest lideratge del que estem parlant, aquest lideratge espiritual, no? No caure, com diu el Papa Francesc, en aquest Alzheimer mm-hmm. espiritual, no? En aquesta pèrdua de sentit, en mm-hmm. aquesta... Per acabar ja, perquè se'ns acaba el temps, encara que és un plaer parlar amb vostè, per al germà Felipe. Jo sé que quan estava a Àfrica va ajudar moltes famílies, amb moltes mm-hmm. dones, mm-hmm. i a homes, per suposat, a recuperar justament el poder interior, no? Uh-huh. La dignitat, uh-huh. perquè el poder interior està molt relacionat amb la pròpia dignitat. Uh-huh. Podríem dir que aquest jove que buscava el poder i els diners only era un home sense poder interior?
Potser sí. Jo vaig ser una...
És a dir, tendia cap sí, a aquesta pèrdua sí. de poder interior.
Jo penso que sí. Quan no tens una cosa interior que no veus, a la qual aferrar-te, t'aferres a allò que tens...
Físic.
Físic. I el poder és físic, els diners són físics. I això et fa creure que ets important, que vals la pena, i no és així. Perquè jo he vist molta gent que no té res, però que tenen una gran força interior i que són feliços sense tenir res, perquè a la larga es tracta de ser feliç. Uh-huh. I jo he descobert que jo sóc feliç en la mida que jo faig feliç als altres. I a l'Àfrica n'hi ha moltes ocasions d'aquestes, i la gent es contenta amb gestes molt petits. No cal grandes coses. N'hi ha grans necessitats de salut, de tot, i la gent agraeixen aquestes coses també. Però hi ha gestos, petits gestos, que els agraeixen encara més.
Jo em quedo amb aquesta darrera frase. Germà Felipe, ha estat un plaer. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Jo seria feliç si un altre dia ens tornem a veure i tornem a xerrar. No es tracta de tenir, sinó es tracta de ser. Aquest és l'autèntic lideratge. Gràcies per ser nosaltres. Gràcies a vostès també per seguir-nos aquí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, per suposat, gràcies a l'Àlex Alzina, que ha estat als mandos, a les vies de so. A reveure fins la setmana vinent.